A Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquestes basses de Terramar que són protagonistes implícites del que es viurà a partir de demà d'aquest festival dels Jardins de Terramar, en fi, que han cridat molt l'atenció, però no pas d'ara. Des de fa uns quants mesos, els que acostumen a visitar els Jardins de Terramar hauran observat com allà han passat moltes coses. I tot allò que ha passat, gairebé diríem que sense... No hi ha hagut cap intervenció de cap element químic, per dir-ho d'alguna forma, si ho podem dir així. Jesús Coines, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Ni un element químic hi ha allà.
I tant, no.
Tot allò és natural.
Sí, hem procurat que aquelles basses siguin autosuficients i formar un espai urbà o periurbà en un ecosistema natural i naturalitzat i ecològic, no? El seu fonament principal.
Ara definirem tot això, però per començar, què és Biodiversitat Sitges? Qui la formeu? Sí. Quan va començar tot plegat?
Clar, Biodiversitat Sitges neix amb la voluntat d'agrupar a tothom que tingui sensibilitat amb el medi ambient aquí a Sitges i amb el fonament també principal de construir noves propostes, alternatives, en tema de parcs i jardins, la visió que tenim envers el Parc del Garraf, a l'Espai Marí i Costes del Garraf, també, Colls Mira el Peix. O sigui, a Sitges tenim uns valors naturals importants, aunque no ho sapiguem, molta gent, i volem fer una tasca de divulgació, educació ambiental, utilitzant les xarxes socials, la fotografia, les comunicacions de petit format i que tinguin gran impacte a la societat, vídeos... I això, i agrupar sobretot a la gent sensibilitzada i amb una voluntat de canviar moltes posicions i molts ambients d'aquí Sitges, que ara veiem que tenen un greuge, com seria inicialment parcs i jardins.
La pregunta és molt òbvia. Com estem? Si haguéssiu de fer una certa anàlisi de la situació?
Estem a mitges, perquè el Parc del Garraf és un ambient que encara té molta natura darrere, tot i que hi ha hagut moltes implicacions de l'home amb la cimentera, amb les pedreres, sí, moltes ferides, però queda preservat perquè és un espai que queda també darrere del poble de Sitges. La gent de Sitges cada cop s'apropa més al Garraf, però sempre ha viscut a esquenes una mica del parc, no? I per això queda preservat i té un gran valor natural. També l'Espai Marí, tot i que la franja litoral més propera al centre urbà està molt danyada per tots aquests anys d'intervencions del dragatge de sorra, i també el fons marí s'està recuperant amb cimodocea i restes de Posidònia, que també és un valor aconseguit durant molts anys també de gestió per tal de millorar.
Des del vostre punt de vista... I no sé si anant a la part més beligerant de l'assumpte, és incompatible la presència massiva de l'home en un entorn com pot ser la platja amb, veritablement, el manteniment de l'equilibri mediambiental?
Sí, completament.
Completament.
Sí. Ho avalen estudis científics, estudis ambientals, que l'impacte de l'home és molt fort en el medi ambient i a la natura en general.
Per tant, estem d'entrada, Jesús, en una situació de desequilibri impossible, gairebé d'equilibrar, perquè les platges formen part de la nostra vida, de la nostra economia.
La natura té un tempo que va evolucionant, va poc a poc. En canvi, l'home, ja portem moltes dècades que anem a una velocitat quasi de llum, en fabricar més, en consumir més, en massificar més, i això al medi ambient li costa molt suportar-ho.
Perquè quan contempleu, no ho sé, projectes com per exemple aquest projecte futur d'estabilització de la platja Sant Sebastià per evitar d'alguna manera l'aportació de sorra i que hi hagi un espigó, tot un altre, diguem-ne, disseny d'infraestructura que permeti evitar l'aportació de sorra, és bo això?
De fet, amb la Maria Fontanals, que és membre de Biodiversitat Sitges també, l'altre dia discutint vam veure que hi havia crítiques importants al projecte entre la reunió de cada grup, no? Perquè realment no és una solució definitiva i també hi ha un impacte ambiental important i tenim precedents d'altres projectes que també ens diuen que s'ha d'estar molt atents a com es desenvoluparà les dinàmiques de la platja i del medi natural en si mateix.
No deu haver solució definitiva, no?
No, o sigui, El que passa a les platges de Sitges és un cúmul de factors, des de la ubicació del port d'Aiguadols, des de la creació, fins la pèrdua de tota la praderia de Posidònia.
Seria un punt d'inflexió la construcció d'Aiguadols? És a dir, aquell 1975 aproximadament, és a dir, aquest fa 40 anys enrere?
Això ho parlàvem també i dèiem que sí, que les dinàmiques de corrents i marees que arribaven amb els sediments del delta del Llobregat, amb les construccions dels ports i d'Aiguadols, es perd tot un de sediments que regeneren la platja per si sola, no? I clar, va ser un factor decisiu, jo crec.
Per tant, d'alguna forma, els ecologistes lluiten contra la llotja.
Sí,
davant d'una evidència que difícilment canviarà, no?
Clar, és aquest el gran problema, és lluitar davant d'un monstre que ja s'ha generat ja i que clar, que necessitem molta sensibilització i molta divulgació i educació ambiental per tal que la gent sigui conscient primerament d'això, de la problemàtica.
D'acord, ens ho has posat molt bé també al principi al parlar de parcs i jardins. Mm-hmm. Esclar, ens podem imaginar els parcs i jardins de moltes maneres, des d'aquells jardins anglesos plens de gespa fins als jardins florits o fins qualsevol mena de jardí que estèticament resulti doncs allò enlluernador gairebé, no?
Sí.
Però un jardí o un parc de Sitges com hauria de ser?
Home, aviam, estem en un sòl bastant àrid, no podem esperar tenir una vegetació molt densa. Antigament hi havia arbres que ara actualment són, n'hi ha poquets, les oliveres, el roure, l'alzina, tot això s'ha anat perdent a favor de les grans pinedes, no? Però bueno, es pot adaptar i els jardins i parcs de Sitges poden ser refugi i casa de molta fauna també, i es poden incorporar noves varietats de plantes que poden ser interessants, potser més tropicals, que també aquí entra el canvi climàtic, que això és un tema ja que donaria per una altra, per dues hores més de xerrada.
Però t'ho preguntava per si tenim espècies que no són nostres en els parcs i jardins?
Sí. Per exemple, amb els jardins de Terramar,
sí.
Fa dos anys, i l'any passat també, hi havia espècies a les basses que eren carpes i carpins de procedència japonesa, que no són d'aquí, són peixos que són de fora. I fins i tot algun jardiner havia agafat tortugues de Florida que la gent doncs, inconscientment les deixa perquè veu que és un hàbitat idoni per elles, però...
D'acord, no, doncs mira, estaran més bé aquí que no pas a casa, doncs sí.
Sí, és aquest, espècies invasores. I després també, per exemple, la ungla de gat, amb el terme de la flora i de plantes que són invasores, aquí a Sitges també en tenim.
L'ungla de gat, que són els dits aquells tan...
Sí.
És una espècie invasora?
És una espècie invasora.
És a dir, per tots aquells que diuen, escolta'm, quan teníem tots aquells prats del passeig plens d'ungles de gat...
Clar. De fet, Aiguadols, totes les plantes...
Tot allò és invasor.
La baixada que va ser la platja, allò és invasora. I per llei s'hauria de treure, perquè bueno, es va extenent.
No podem plantar aquestes espècies?
No.
Encara que algú digui, escolta'm, aquí si t'hi pot ajeure qui vulgui, que ho tindrà sempre igual, no ho hauràs de mantenir mai, perquè allò, mare de Déu, per assecar allò...
Necessita molts esforços i arrencar suficientment grans extensions perquè si no es torna a reproduir a base de...
O sigui, aquella espècie que gairebé havíem vist de petits, és una espècie invasora.
És una espècie invasora. Que llavors té molta pressió. De fet, a sota la punta es pot veure clarament
en aquell jardí,
als penya-segats de sota la punta.
Sí.
Es pot veure clarament en un sector que creix el fonoll marí, que el fonoll marí sí que és propi d'aquí Sitges, i a l'altre costat hi ha, i combatent allò per l'espai, es veu clarament, l'ungla de gat que es va extenent, no? I llavors això, el que provoca és això, és la pèrdua de la biodiversitat de plantes que necessiten aquests sòls més salins i condicions especials.
Aquí hauríem de tenir jardins de gespa o hauríem de tenir jardins cosa?
De gespa no, perquè la gespa, l'aprofitament d'aigua és molt gran, necessita molta aigua. I com he dit abans, o sigui, estem amb un clima àrid i amb un sòl bastant àrid. No és un sòl humit, aquí Sitges. Plou aquí Sitges bastant poc. I la gespa, clar, necessita molta aigua. I és bastant insostenible la gestió de la gespa.
Què canviaria amb la gespa?
Bueno, per zones més rocoses, que és característica del Garraf.
Uh-huh.
Molt més rocoses, d'alzinars, clar...
Hauríem de canviar molt la nostra percepció, sí, per tant,
de
com contemplem que tenim un jardí, sí, o de com, sí, contemplem.
Sí? Sí, 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 i tant, perquè, bueno, ens fem la idea de grans jardins, però a la vegada...
Un arbre com el ficus de les Riberes, allò és molt nostre, o ens l'hem fet molt,
sí,
nostre.
Sí, sí, però clar, però
és de fora. És de fora.
De fora, de fora. Mm-hmm. Sí, sí. I bueno, és això, és procurar, no, potenciar les espècies que aquí, no les que poden tenir més afavoriment en el seu creixement, com són aquestes invasores tropicals molt, sí, més fortes, sinó, home, tornar una mica a ser una mica allò del passat, una mica, i no, i potenciar les que es perden, perquè crec que és un valor a conservar.
Està clar, en el seu dia ens varen venir totes d'Elx. Les palmeres són nostres o no?
No,
tenen algun vincle amb el Mediterrà, les palmeres? No.
Jo diria que no.
No.
No, no, jo diria que no. Són,
no estem ni a la Palestina bíblica, clar, ni a Egipte, no.
No, no, no. I es van plantant cada cop més.
I es van plantant cada cop més. Com és això?
També és el que deia, no? Que la palmera, les arrels no tenen molta conflicte amb el sol i no provoquen aquells esboranys que són amb les arrels dels pins.
Sí.
I també la necessitat de poca aigua. El recurs de l'aigua també és escàs.
I la palmera aguanta molt, sí, bé, òbviament, la sequedat. Mm. En canvi, els pins sí que són molt nostres.
Sí.
Mm. Aquests pins de l'Avinguda del Vinyet, o aquests pins de Terramar, que aixequen voreres, que ho aixequen tot.
Sí.
I allò és una espècie molt nostra.
Sí, 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 molt nostra. Molt nostra, que s'ha anat desenvolupant, i ha anat creixent el seu rang, diguéssim, perquè amb un altre company, amb l'Eduard, que és tècnic en gestió forestal, també forma part de l'equip de Biodiversitat Sitges, dèiem fa uns anys, que fa molts anys no hi havia pinedes, o hi havia molt poques, o sigui, l'alpí ha sigut un arbre també que no el podem catalogar d'invasor, però que s'ha anat estenent durant els anys, durant l'evolució, diguéssim, i bueno... I que a poc ha anat abarcant fins a ser el nostre arbre més representatiu.
Era més nostre l'olivera?
Sí,
sí,
sí, sí, l'olivera, per exemple, era molt més antiga.
Té un punt de paradoxa, perquè l'olivera té fama d'arbre mil·lenari.
Sí.
Vaja, de vida llarguíssima.
De llarguíssima, però que pateix molt amb el tema dels incendis, per exemple, amb les gestions que hem tingut de l'home, pateix.
Una més abans d'anar als jardins de Terramar. Aquella colla de neguets que roda per la riera...
Tant en tant,
i que van amunt i avall, i que han estat motiu de tantes fotos, sí, i de criatures donant-los de menjar, i que si en algun moment estaven a la platja Sant Sebastià i que després tornaven a la riera. Bé, aquella petita colònia, aquella família...
Sí, a la desembocadura de la Riera de Ribes és un ecosistema que forma part de la xarxa Natura 2000, que té uns valors molt importants, i allà hi ha una població important de l'ànec collverd, també procedent dels llacs que hi ha al club de golf de Terramar, interns a dintre.
D'acord.
Llavors, clar, tenen mobilitat. Mentre que la gent els hi dona de menjar, es van acostumant cada cop més a les persones.
A la presència humana, vaja.
Sí, la presència humana, sí, sí. I fins a arribar al punt que aquest any van entrar a nidificar, van fer un niu a dintre d'una de les piscines de l'hotel Dolce, de Sitges. O sigui, ens van avisar que hi havia...
La família anava creixent,
La família va creixent, les famílies es van extenent una mica. De fet, com ara després comentaré, als jardins de Terramar, quan les basses van estar recuperades i quan es va posar aigua, van aparèixer ànecs collverds. O sigui, apareixien tres o quatre que es quedaven allà.
I després...
Llavors la gent els donava menjar, que clar, és que és complicat això, però la gent... ha de procurar no alimentar aquests...
A veure si m'equivoco o no. Quan eren petits, els ànecs tenien fama de ser un d'aquells animals que advertia a pagesos o a grangers de presències estranyes. Al costat de gossos o d'allò, si l'ànec percebia alguna cosa, començava d'allò immediatament, i aleshores diguem-ne que era un avís, perquè és clar, un ànec diguem-ne que es deixa sentir, no? En canvi, aquests ànecs són molt domèstics,
estan molt semidomesticats.
D'acord, és a dir, tothom s'hi pot acostar, la bèstia respon molt bé, etcètera.
De fet, hi ha gent que ja quan baixa a la pròpia desembocadura, és que venen
corrents,
i fins i tot s'han vist, que jo no he tingut encara la sort de veure-ho, els ànecs pel passeig, en la carretera, en filera, i clar, llavors es veu un procés d'adaptació i, de costums que canvia i que en el seu fonament general són animals salvatges.
D'acord, això és bonic?
Això és bonic.
Això és bonic. Normal?
No, això no és normal.
D'acord, en què ens quedem? En què és bonic, en què és normal, en què ja està bé que passi això o s'hauria de administrar o limitar?
S'hauria de limitar, perquè, clar, o sigui, mentre que la gent els hi dona menjar els ànecs collverds, la població va creixent, a poc va creixent, i llavors s'afavoreix només a una espècie. I clar, aquesta espècie és el que passa, que quan va creixent va ocupant zones com ha sigut aquest any la piscina del Dolce, o potser hi haurà un any que ocuparà alguna piscina d'algun particular.
O sigui, vas anar a la piscina del Dolce, recuperar
la femella amb nou aneguets petits. Clar, els aneguets tenien unes hores i no podien sortir de la piscina. Uh-huh. No poden volar en els seus primers dies.
Què es fa amb nou aneguets?
No, va ser complicada la
ho dic perquè esclar, vosaltres com a coneixedors dels recursos que hi ha, però qualsevol persona que pugui dir escolta'm, què en fem? Clar. Si ens arriba a la piscina de casa i resulta que trobem allà una colònia o una mare amb quatre aneguets o que sigui, què fem?
Aviam, primerament, clar, els aneguets si els haguessin deixat sols a la riera no haurien sobreviscut.
D'acord.
Perquè depenen molt, són molt dependents de la mare, no? Què fer si ens els trobem? O sigui, és a trucar als agents rurals. Els agents rurals se'n fan càrrec.
D'acord.
O es poden portar a una veterinària que hi ha aquí Sitges, que s'encarrega de trucar als agents rurals. Nosaltres, clar, potser amb l'experiència ja, i bueno, clar, com em van trucar amb mi, que em coneixen i això, llavors ja... Primer, l'objectiu principal era agafar la mare, perquè els aneguets van darrere de la mare.
Està clar.
I va ser complicat, perquè la mare, bueno, es posava molt nerviosa i això, llavors... Vam trucar amb els de Galantus, perquè els Galantus també són uns professionals. Sí. I ens vam assessorar, vam dir, els portem a la riera, a la desembocadura, perquè és el seu hàbitat més natural que hi ha aquí a Sitges, no? I els vam portar allà, els vam deixar allà. Els vam alliberar allà.
D'acord. De la mateixa manera que costa agafar la mare vol ser agafada i deu pensar en les criatures també, no?
Clar, és que de fet, al principi la nostra estratègia va ser...
De la mateixa manera que les criatures pensen en la mare...
Vam fer agafar les criatures,
uh-huh.
O sigui, les cries.
Jo faig servir llenguatge planer i en Jesús fa servir el llenguatge que cal,
Les cries. A la caixa, una caixa, uh-huh. I la mare sola. Clar, llavors vam veure que la mare, com que no tenia les cries, encara es posava molt més nerviosa i era molt més esquerpa.
I per tant molt més difícil
d'agafar. El que vam fer, vam arribar a la conclusió, vam dir, en deixem tres cries, i llavors la mare les defensava fins a l'últim moment, i va ser quan la vaig poder agafar.
Vau aprofitar.
Una mica vam aprofitar i la vam agafar, la vam tranquil·litzar. Sobretot també, moltes espècies d'ocells necessiten llocs tancats després, quan s'agafen el seu nivell d'estrès és molt alt. I llavors es tanquen en unes caixes sense donar alimentació.
Perquè necessiten tranquil·litat absoluta.
Amb una foscor que les tranquil·litza.
I les veu deixar anar a la riera?
Sí, llavors...
Que em sembla que veu publicar un vídeo...
Sí, vam publicar un vídeo
literalment d'aquells de... Sí. D'aquells de la llàgrima, perquè es veu literalment com a les pel·lícules de Disney.
Sí,
les cries seguint a la mare per la riera,
Sí.
I una última, què fem amb tants coloms? Si és que en tenim tants, què fem amb tants coloms, Jesús?
Primerament, igual que els ànecs, no donar tant de menjar. Intentar que la gent que té l'acostum d'alimentar els coloms no ho faci, perquè...
Hi ha coloms per tot arreu.
Hi ha coloms per tot arreu. I això és un fenomen que nou, perquè fa uns anys, jo me'n recordo quan estava fent el treball de recerca i tot, hi havia més tórtores turques, la tórtora, que amb el collar aquell negre al coll i tot, que el colom roquer, que és el colom de Barcelona,
mm-hmm.
El colom més domesticat.
Aquell
que tenim.
Colom que una... Ai, anava a dir... Sí, va, diguem-ho. Que una sortida d'ofici es va deixar anar. Es van deixar anar una bona colla de coloms, una sortida d'ofici.
No sabia.
Sí, perquè, esclar, ja ho saben, que el colom té aquella doble vessant, per alguns és... una rata de l'aire, pels altres és el símbol de la pau.
Mm-hmm.
I ho conjumina tot, però evidentment hem tingut un greu problema recent, això, És a dir, aquesta població ha anat creixent.
Ha anat creixent. I això ho he pogut veure, s'ha pogut veure.
Ha minvat, o tens la sensació que ha minvat una mica o no? O continuem tenint?
Continuem tenint, perquè la part de la fregata, ahir estava a la platja jo, i s'acostaven també a la sorra.
Com es controla això?
És complicat. A l'Ajuntament de Barcelona ara han engegat una campanya d'esterilització amb la col·locació d'unes menjadores per tota la ciutat, que són dispensadores d'un pienso, un menjar, sí, que les fa que estèrils, o sigui, les esterilitza. I llavors això fa que la població a poc a poc vagi menguant. Però també posen en perill a totes les altres espècies de fauna
que puguin anar a menjar.
Que puguin anar a menjar. O també, això també ho pot dir el Sergi ara quan entri de Galantos, perquè té molt a dir amb el tema aquest, el tema de les parelles de falcons urbans que hi ha a Barcelona, que puguin menjar algun colom que tingui el
i per tant, esterilitzarem un falcó.
Un falcó pelagrí, clar. Un falcó pelagrí que té una protecció legal i una... important, que és important.
Anem a fer de dolents. Si mato un colom, què passa?
Home, clar, o sigui, la llei de protecció d'animals contempla que qualsevol animal pot estar que pot estar en risc de rebre una sanció o administrativa. O
ho dic per deixar clar allò tan simple, no es pot matar un colom.
No
es pot matar cap animal.
No.
És a dir, que encara que vegin que ens envolten coloms, clar, per tot arreu,
la solució no és aquesta.
La solució no és aquesta.
I altres anys, quan la normativa era potser més flexible, es van fer projectes d'aquest tipus d'eliminar molta població de coloms a base de la seva mort. No?
Li demanem a en Jesús que es col·loqui els cascos i saludem a l'altre costat del fiu telefònic en Sergi García, de l'associació Galantos. Sergi, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Contents de saludar-te i et demanem disculpes per haver-te tingut una estona esperant, però ens venien moltes preguntes al cap a partir d'aquesta proposta de la naturalització dels jardins de Terramar. Quan apareix Galantos en aquesta història i quin ha estat el recorregut que ha fet aquest projecte de naturalització dels jardins de Terramar, Sergi?
Bé, això és un impuls, una iniciativa d'en Jesús, que tens aquí davant. En Jesús va ser el que ens va contactar perquè es va assabentar que la Diputació ha impulsat una línia de subvencions per fer projectes relacionats amb l'educació ambiental relacionada amb les masses d'aigua continental. I la idea va sorgir de la possibilitat de poder naturalitzar les basses de Terramar, els dos estanys de Terramar, com hem fet nosaltres a diverses bases de Barcelona i del voltant de Barcelona, vale? I la idea era aquesta, és agafar aquestes bases que en una no hi havia aigua i en l'altra hi ha peixos de colors, carpins, doncs convertir-les en unes bases destinades a la reproducció d'amfibis i d'invertebrats com libèl·lules, vale? I aquesta idea doncs vam veure que era interessant. Es van posar en contacte amb la Diputació, van presentar el projecte, van presentar també a l'Ajuntament de Sitges aquest mateix projecte i es va impulsar, es va aprovar, es va dir ok i es va realitzar.
Començo pel principi amb un seguit de preguntes, segurament d'aquelles molt d'iniciat. A una bassa no li arriba aigua des de cap doll de qualsevol lloc? L'aigua se li afegeix o com va això?
Bueno, les basses... Les bases naturals, les bases de que podem trobar al medi natural, sí que normalment poden tenir una font d'alimentació,
sí,
una veu, una font, que sí que hi ha aigua a la bassa,
sí,
o poden ser temporals, vale, que s'alimenti només de l'aigua de la pluja,
sí,
però en general totes les bases ornamentals dels jardins, que normalment solen estar els jardins històrics de les ciutats i dels pobles, els jardins històrics no han tenit bases. En aquestes bases, òbviament, com que és un sistema artificial, s'ha d'alimentar artificialment, no?, a través d'una... afegint aigua, no?
D'acord.
I això és com funcionen les bases artificials.
D'acord. Aquesta aigua que s'hi afegeix, Sergi, de nou parlo des de l'absolut desconeixement,
Sí.
És aigua, què, normal i corrent de l'aixeta?
Sí. Sí. Sí, normalment és de la xarxa, vale? Però també pot ser el freàtic, depenent de... On hi ha ajuntaments que utilitzen aigües de freàtic, Barcelona, per exemple,
sí,
utilitza aigua molt, aigua de freàtic, i alimenta d'aquesta manera els seus estanys i bases ornamentals. En general, el que es persegueix, en general, en tot aquest tipus d'instal·lacions, és que l'aigua recirculi, que no es malbarati l'aigua. O sigui, tu omples la bassa, queda omperta, i en tot cas pots fer una recirculació. O bé, que no se'n vagi l'aigua. O sigui, un cop l'omples, el que has de fer és afegir aigua a mesura que s'evapora. Bueno, ja està, és l'única cosa. No es malgasta l'aigua, no és molt barata.
Per tant, dues qüestions. Suposo que el primer que s'havia d'assegurar en aquest projecte de naturalització era l'absoluta estanqueïtat de les basses de Terramar.
Efectivament, sí? Efectivament. Això se'n van encarregar els operaris, els empleats municipals, que van fer una tasca excel·lent. Van impermeabilitzar aquestes basses, que són antigues, no? Ja sabeu que és un jardí històric.
Sí, esclar, faran 100 anys aviat, sí.
Exactament, Per tant, van fer una tasca molt interessant i molt ben fet, i les van impermeabilitzar, efectivament.
I l'aigua que hi heu ficat, si aprenem, per exemple, allò de l'aigua de l'aixeta, esclar, l'aigua de l'aixeta té clor, no?
Sí. Sí, té clor, clar. Però és molt poc el clor.
D'acord. Per això tu deia en el sentit de que tu fiques aigua de l'aixeta i aleshores qualsevol espècie pot viure en aquesta aigua, diguem-ne, clorada, sense massa problema?
Bueno, immediatament, o sigui, l'aigua aquesta que tu fiques que té clor, que té la concentració que tingui de clor, sí que li afecta, no? És com si quan es banyem una piscina clorada, oi que els ulls ens piquen, no?
Sí.
Es molesta una mica, doncs igual, els animals igual. En aquesta aigua, doncs... però sí que s'evapora, el clor és un element que s'evapora molt ràpid, no? Se'n va, s'elimina, Es consumeix també per la matèria orgànica que pugui caure i de seguida s'apareix, no és un problema, vaja, no.
D'acord. Tenint aquesta base, que és com tenir els fonaments de la casa, aleshores suposo que calia més o menys plantejar quin tipus d'espècies podrien... haver-hi en aquestes basses per formar part del projecte de naturalització. Jo no sé si en això ja o preníeu vosaltres algun referent d'algun lloc o altre, o veritablement Jesús o... Sí, digues, no. Jesús.
Clar, el projecte de les basses el vaig proposar a títol personal perquè ara porto 3 anys ja visquent a Barcelona i al lloc quan acabo d'estudiar tinc ganes de relaxar-me en espais diferents que no tot el cúmul de gent i de trànsit que hi ha a la ciutat de Barcelona. I llavors, clar, em vaig adonar de que els jardins i parcs de la ciutat de Barcelona tenien una gestió molt ben acurada, amb unes basses impressionants. Clar, el referent que jo vaig tenir així com que em vaig quedar impressionat va ser als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer, a Montjuïc.
D'acord.
Que tenen unes, no? Sergi, tenen unes 33 basses petites. La gestió que tenien amb la fauna i la flora que hi havia és que era impressionant. Llavors, el tenir aquest vincle també amb el Terramar, amb el tema de l'observació dels ocells, perquè els jardins de Terramar és un dels llocs estrella per l'observació de moltes espècies d'ocells, i veient l'estat de les basses que estaven deteriorades, vaig dir, home, seria molt interessant fer plasmar el projecte de Barcelona aquí a Sitges.
És a dir, un referent extrapolable.
Sí. Va ser quan em vaig posar en contacte amb ells, amb els tècnics que són. El Galantus porta més de 15 anys ja treballant per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any ha engegat projectes a altres ciutats importants d'aquí a Catalunya. I era fabulós tenir la proposta d'una cosa que està en el marc de Barcelona, fer-ho aquí a Sitges.
D'acord. Tornem al principi. Hem parlat d'aquests fonaments, de l'estanqueïtat de les basses, de l'aigua, etc. En Sergi ens deia que quan va arribar, igual que en Jesús ens ho comentava, hi havia peixos de colors, carpins, etc. Què més hi havia en aquelles basses? I si, òbviament, s'havia de treure tot el que hi havia en aquelles basses per començar de zero.
Sí. Primerament, la bassa gran estava buida, perquè s'havien generat unes esquerdes durant els anys que es filtrava l'aigua, o sigui, estaven molt deteriorades. I a la petita sí que hi havia tota la població, hi havia centenars, per no dir milers, de carpes i carpins, no?
Per no dir milers?
Sí, hi havia moltíssimes. A part d'un peix molt petitet que es diu la gambúcia, que també és de fora, és exòtic, i bueno, és petitet i té la funció de menjar-se tots els ous de mosquits, tots els invertebrats, els microinvertebrats petitets que van apareixent a les basses, no? La funció aquesta, perquè el Sergi s'ho pot dir, el canvi de paradigma que hi ha entre una bassa naturalitzada com s'estan proposant ara actualment amb les de fa 15 i 20 anys, que era una bassa neta,
amb productes químics, clorada, i a part amb peixos exòtics que tinguessin la funció de controladors de diverses plagues, de mosquits, no, Sergi? Això...
Sí, sí, no, a veure, és un diferent, totalment diferent. Una bassa amb peixos, el que normalment es produeix és una turbulència de l'aigua. L'aigua es posa verda,
sí.
I per tant, si la vols tenir transparent, que sigui maca, has de fer més canvis d'aigua, això és una cosa. Per tant, es gasta aigua, que és una cosa que hem d'evitar primordialment. Estem en un escenari de canvi climàtic i que l'aigua serà un bé escassíssim. Vale, venga, això està clar que s'ha de fer així, vale? Vale, si tenim peixos, vale, hem de canviar l'aigua. Això ja d'entrada. Després, els peixos no aporten cap tipus de no n'hi ha un valor afegit. Els peixos senzillament tenen un valor ornamental, única exclusiva ornamental, i no tenen, no aporten cap tipus de valor ambiental. Què passa? Si no treus els peixos, el que has de posar és la fauna que li tocaria estar i viure en una bassa d'aquestes característiques.
D'acord.
I aquesta fauna que viu en aquestes basses, el que li toca, el que fa és normalment mantenir l'aigua més transparent i una aparença estèticament també millor. Vale? Amb la qual cosa el que fem és millorar, d'una banda, l'aspecte ambiental, natural, i d'altra banda millorem l'aspecte estètic. Mm. Vale? Les basses, així naturals, són més maques. Més maques perquè l'aigua és més transparent, tenim més planta i tenim sobretot més vida. Més vida. Vida en què sentit? Bueno, tenim libèl·lules volant, tenim capgrossos a l'aigua, tenim granotes, tenim el cant de les granotes, que és una cosa que s'està perdent realment, perquè cada cop hi ha menys amfibis, ¿vale? Cada cop hi ha menys amfibis, tu vas al delta del Llobregat, que el tenim molt a prop, i mireu si sentiu alguna granota. A veure si sentiu alguna granota cantar. ¿Vale? Per tant, això afavoreix la conservació dels amfibis, estèticament són més maques, i gastes menys aigua, o sigui, què més vols, no?
Ah, com es manté aquest petit ecosistema?
Clar.
Acabo de dibuixar una mica. A veure, la transparència de l'aigua és necessària perquè es desenvolupen, per exemple, praderies, tapissos d'algues com la cara, que precisen la transparència, perquè d'aquesta manera poden fer la fotosíntesi i estan... aquest tapís és refugi de molts invertebrats, com per exemple libèl·lules, notonectes, cargols aquàtics, xinxes aquàtiques d'alta mena. Aquests animals, que són depredadors, controlen les poblacions de mosquits. Vale? Controlen les poblacions de mosquits, controlen la població d'altres invertebrats.
Uh-huh.
Vale? I després, permeten també que desenvolupin els amfibis. Els amfibis han estat capgrossos, quan són capgrossos també són molt importants per mengen tota mena de residus que troben a les basses, per tant, en certa manera fan descombriaires de les basses, i l'adulta, la fase adulta, quan surten de l'aigua, també mengen mosquits, mengen cargols, o sigui, realment proporcionen un ajut a un equilibri. Després tenim les libèl·lules, que quan estan a l'aigua en forma de larva mengen, són depredadores, però en forma aèria també, quan són adultes, la forma aèria també ens ajuda a mantenir a ratlla els mosquits. El fet que hi hagi invertebrats a l'aigua, per exemple, nimfes d'efímeres, per exemple, i altres invertebrats que fan eclosions i volen molts individus alhora, quan surten, són motiu d'atracció per molts ocells insectívors que se n'alimenten. Vale? Per tant, una bassa té un benefici no només exclusivament el que és la bassa, sinó fora de la bassa també.
Sí,
jo me recordo l'altre dia, si me permeteu una anècdota, al cementiri de Montjuïc, al mausoleu de Lluís Companys,
sí.
A la tomba de Lluís Companys, hi ha una bassa.
En aquesta bassa?
Sí, hi ha una bassa que està naturalitzada, que es manté de forma natural. L'altre dia, un núvol d'orenetes, un núvol impressionant. Per què? Perquè anàvem a buscar una eclosió d'efímeres, del que sigui, insectes que sortien de l'aigua, van començar a venir orenetes a menjar. Això estem parlant d'una ciutat de quasi 2 milions d'habitants. Això és qualitat de vida. Poder veure això, que això ha passat allà, que va molt poca gent, certament, però passa igual al mossèn Cinto. Poder veure això i contemplar això, és també forma de la part de la qualitat de vida que té una ciutat o una població. Poder veure totes aquestes coses és interessantíssim. No?
Sergi, ens ho expliques d'una manera com si un cop naturalitzada la bassa, la presència o la mà de l'home fos mínima, perquè el propi ecosistema en ell mateix es va mantenint. És així, això?
És així, no del tot així, però no hem d'oblidar que és un sistema artificial. Una bassa d'un far urbà és un sistema artificial, per tant, ha de tenir una assistència, diguem així, superior al que tindria una bassa, òbviament, una bassa al mig del medi natural evoluciona. Una evolució natural i no s'ha de fer res.
D'acord, aleshores, aquesta assistència, Jesús, en què consisteix, bàsicament? No. El que feu un cop la bassa està naturalitzada?
Clar, o sigui, parlem de basses autosuficients, per dir-ho d'una altra manera, no? Però, bueno, és necessari un manteniment anual de retirada, quan la planta ja mor durant els mesos d'octubre, no, Sergi, i novembre, sí. Llavors es retira perquè no quedi molta massa orgànica dintre l'aigua i no afecti a les altres poblacions de fauna o flora. I després, un cop a l'any segurament es buidarà, no?, per netejar tota la part.
Igual no, ni cal, eh? De vegades
ni cal, però la matèria orgànica queda estancada.
Està bé i no cal ni buidar-la. S'ha de retirar de tant en tant algues filamentoses que s'hi produeixen, perquè això passa també a les bases naturals, també hi ha algues filamentoses. El que passa que, des del punt de vista estètic, no són gaire agradables, no són maques, i això s'ha de fer per mantenir una miqueta l'aspecte estètic que sigui correcte, no?, el que vol la gent normalment. Llavors es retira de tant en tant, vale? I es fa aquesta assistència, però no és un treball diari, una preocupació diària, sinó que de tant en tant s'ha de fer això.
D'acord, i afegim això també, Sergi. L'estiu, l'hivern, els que vagin als jardins de Terramar a totes les èpoques de l'any, com la veuran canviar, aquestes basses?
Això és molt important, això és veritat. El moment millor d'una bassa és entre primavera i l'estiu.
Entre la primavera i l'estiu.
Sí, perquè les espècies que són... Hem de pensar que les basses de Terramar són de les millors basses que actualment ja, no m'atreviria a Catalunya perquè no conec aquest rang, no? Però serien equiparables a les millors de Barcelona. Estem parlant d'unes basses actualment que tenen una riquesa de flora i de fauna excepcionals.
Caram.
Unes basses que, sí, que estan...
Doncs per venir d'on veníem, Déu-n'hi-do on s'ha arribat, no?
Sí, s'adiuen perfectament a la qualitat patrimonial dels jardins. És això. Jo crec que quan es van dissenyar aquests jardins i van fer les basses, es va pensar en com estan ara.
Sí.
Sens dubte, eh? Perquè... Ja t'ho dic jo, segur.
Sí, Sergi.
Perquè tu pensa que les basses, els jardins de Barcelona tenen basses i sempre han tingut flora, vale? La flora aquàtica. I les basses aquestes, doncs, la tenen. De fet, tenien jardineres, vale? Unes quantes jardineres que nosaltres hem augmentat número, però les jardineres hi eren ja. M'explico. O sigui, ara ja hi havia planta.
Sí.
Vale? El que passa, hem tornat a posar la planta. Igual no són les espècies que hi havia abans, perquè no tenim registre de quines espècies de flora hi havia, però hi ha una representació bastant nutrida.
D'acord, volies apuntar, Jesús.
No, que crida molt l'atenció també, Sergi, que sigui molt oberta, que tingui una capacitat de que no hi ha arbres que la tapin ni res, això afavoreix molt a la bassa, que doni el sol durant moltes hores al dia, afavoreix moltíssim.
És a dir, que quedi en un entorn tan lliure.
Tan lliure. I fa uns anys... Perdona, Sergi, un moment. I fa uns anys, quan jo vaig documentar que hi havia una petita població de granota verda, una de les espècies que s'ha potenciat amb la naturalització, no?
Sí,
però clar, convivia amb les jardineres petitetes que hi havia, amb els nenúfars molt deteriorats, convivia amb els centenars de carpes i carpins que hi havia en aquella bassa. Aquelles granotes apareixien en dies de pluja, venien de les basses, dels llacs que tenen el club de golf, que allà hi ha una població molt important, de granota verda.
I d'allà anaven?
Clar, i d'allà anaven progressant a poc a poc, arribaven a la bassa dels jardins de Terramar. O sigui, hi havia l'únic amfibi que jo he pogut veure dintre les basses, i que també el projecte ho contemplava ja de recuperar-lo, és la granota verda, la granota comuna, diguéssim, la més vulgar que tenim aquí. A part també del gripau corredor, que aquest és més terrestre, però que necessita també d'ambients aquàtics per poder criar. També l'havia vist un parell de nits a la zona aquella del Terramar, i aquest any hem introduït milers de capgrossos.
Ens queden només 2 minuts, bàsicament per apuntar. El que queda per fer, Sergi i Jesús, és aquest recorregut que pugui servir al visitant per tenir ben clar què és el que hi ha allà, tot el valor que hi ha allà, no?
Sí, l'itinerari que marca també la Diputació de Barcelona
també des d'aquí agrair també la feina de la Judit Albors, que treballa al centre, que és la tècnica de medi ambient de la Diputació, i que també ens ha recolzat en tot moment amb el projecte, així també amb Xavier García, el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Sitges, i els jardiners per descomptat, perquè han vist un canvi espectacular. Primer eren molt reticents, hòstia, traieu els peixos, intenteu fer les coses, deixar-lo en una bassa i a l'altra bassa feu el projecte, i no, que ja veureu que quedarà guau. I al final, bueno, s'han fet el projecte seu i l'expliquen als visitants que venen i el defensen com mai. O sigui, el Jordi i el Pedro també, bueno, tota la tasca que han fet ha sigut molt important. I per acabar, sí, només, queda la quarta fase, que seria l'itinerari. Això té sentit, aquest projecte, en quan ho plantegem a l'hora d'arribar a la desembocadura de la Riera de Ribes. O sigui, l'itinerari ambiental que es forma en això és tenir la voluntat d'agrupar dos ambients humits que tenim a la vila, que tenim
un al costat de l'altre,
que són un corredor, quasi, un corredor natural.
I per tant, mantenir-los en un contacte temàtic, en un fil argumental que us uneixi tots dos, no? De tot això ja en parlarem. Sergi García, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres, per explicar-nos bàsicament el paper de Galantus. Gràcies de nou. Saluda ben Jesús.
Vinga, moltes gràcies. I aprofiteu per venir a les basses i veure i disfrutar de la natura.
Moltes gràcies, Jesús. En 5 minuts tornem. Fins ara.